I aquesta setmana hem sabut que més de 25 empreses, ajuntaments de tot Catalunya han estat estafades cibernèticament, els han robat un total de més de 8 milions d'euros. I aquesta no és una notícia aïllada. La veritat és que el phishing o els atacs cibernètics, els robatoris a través d'emails fraudulents o altres tècniques, doncs són cada vegada més freqüents i més habituals. Per saber què és això del phishing, en tenim en línia el senyor Josep Albors. Ell és director d'investigació i conscienciació de ESET Espanya, una empresa de tecnologia i de seguretat. Senyor Albors, bona tarda, benvingut a la Linterna.
Molt bona tarda.
Escolti, què és això del phishing? Aquesta és la paraula que fa servir per denominar un tipus d'estafa, oi?
Sí, és més bé el que és la suplantació d'identitat d'una empresa o organització que els delinqüents fan servir per a fer creure a la persona que rep un missatge, un correu, que està davant d'una comunicació legítima i oficial.
Uh-huh. És a dir, tu reps un correu i penses que és de la teva empresa o del teu banc o d'alguna empresa de confiança que et demana una sèrie de dades, no? Va així la cosa?
Sí, diguem que poden fer diverses accions. Poden demanar-te dades, poden demanar-te, per exemple, estem mirant molt com últimament estan demanant credencials d'accés al correu electrònic, poden demanar-te dades més personals, com per exemple les teves credencials bancàries, o poden també incloure fitxers adjunts a aquest correu, que el que fan és infectar el teu sistema per a furtar aquesta informació.
Uh-huh. I aquestes tècniques, aquest tipus de timos, de robatoris, crec que han crescut molt en els darrers anys, especialment des del confinament, oi?
Correcte. Veiem una tendència que prou creixent des de fa ja prou anys, però durant el confinament i tot el tema de la pandèmia, ja siga per gastar assumptes que puguen ser utilitzats per a convèncer la gent i aconseguir noves víctimes, com també per l'ús massiu que s'ha fet tant de la missatgeria instantània com també del correu electrònic, els delinqüents han aprofitat per a renovar i perfeccionar les seves campanyes de suplantació d'identitat.
Uh-huh. A veure, coses que fan servir els delinqüents per aconseguir la teva confiança. Copiar els logos del banc o de l'empresa, és a dir, que aquest correu sembli el més oficial possible, no?
Clar, està la creència equivocada de que el phishing és fàcilment detectable perquè els delinqüents creen correus que són mal redactats, amb faltes d'ortografia, normalment en anglès, i això no és la realitat que tenim a dia d'avui. De fet, hem vist correus en català, correus en espanyol, correus en euskera, correus en diversos idiomes, tant a Espanya com a l'estranger. Què passa? Que el que fan és gastar primer, una suplantació no només del nom de l'empresa o organisme, suplanten també els seus logotips, preparen pàgines web que es pareixen molt a les que són legítimes, també gasten una sèrie d'enllaços acurtats per a que tu no puguis veure realment on està dirigit o directament el falsifiquen en l'enllaç per a reenviar-te a aquesta pàgina fraudulenta i en algunes ocasions inclús preparen atacs dirigits a certes empreses o a certs empleats buscant informació prèvia, sobretot a xarxes socials.
Uh-huh. Clar, consells que podem donar a la gent. Evidentment, no donar mai dades personals per un e-mail.
Clar, ahir el problema està en identificar si aquest correu és legítim o no. Com he dit, la suplantació cada volta es fa perfeccionar, encara hi ha, diguem, phishings de l'antiga escola, que això són fàcils d'identificar, però per a un usuari normal i corrent, que és una empresa sobretot, rep una quantitat molt important de correus al dia, i pot ser que es confundisca perquè només es fa una lectura en diagonal d'aquest correu i es pensa que és legítim perquè s'ha ficat només en els punts claus com pot ser el remitent, el logotip o l'assumpte d'aquest correu. No, n'hi ha que tindre en compte que qualsevol correu podria ser suplantat. I entonces el que hem de fer és revisar que aquest correu realment l'estem esperant, que aquest enllaç realment l'hem sol·licitat i sabem prèviament de pulsar on va, o aquest fitxer adjunt sabem què és. No és un fitxer que s'han enviat comprimit, que posa que sigui una factura, un pagament o un pressupost i l'obrim sense més. No, hi ha que preguntar-se sempre si aquest correu està sol·licitat, si el remitent realment l'ha reenviat, encara que siga cridant-lo o enviant un correu de confirmació per sol·licitar aquesta comprovació de l'enviament i, sobretot, sospitar de qualsevol tipus de correus, siga de qui siga i vinga d'on vinga.
Clar. I davant qualsevol dubte, doncs truques a l'empresa o que sigui. Escolta, tu m'has enviat això? Una pregunta, Josep. Imagina't que, escolta'm, rebem un d'aquests correus, no ens n'adonem, caiem de quatre potes i donem una sèrie de dades que fan que ens treguin diners del compte.
Sí.
Aquests diners, quan després fem la denúncia, etc., els recuperarem o ja no els tornarem a veure?
Dependrà de cada cas. Ahir n'hi ha que veure si, primer, el banc té una assegurança que permetisca recuperar este tipo de diners on s'ha produït un d'aquests casos, la política que tinga el banc en aquests casos, la rapidesa en què nosaltres formulem la denúncia i acudim al nostre banc, i sobretot també depèn molt de aquesta interacció que hi hagi en la nostra entitat bancària i com estiga preparada per a fer front a aquest tipus de suplantacions. Ho dic perquè en Espanya realment han hagut sentències un poc contradictòries en la que a vegades se posava la culpa tot en l'usuari per no haver parat atenció als indicadors que demostraven que era un cas de phishing, encara que estaven prou amagats, i en alguns casos el jutge ha donat la raó al client dient que no, que és que el banc no havia posat les mesures adequades per a confirmar que aquestes transferències s'havien fet de forma legítima. Entonces, depèn de cada cas, no és tan senzill com posar la denúncia en el banc. Això sempre s'ha de fer, però després la resolució dependrà de cada cas en concret.
Tenint en compte com estan pujant, com estan augmentant aquest tipus de delictes, aquest tipus de timos, d'estafes per internet, jo crec que és evident que cal que la ciutadania en general comencem a estudiar aquestes coses i a prendre més atenció de tot aquest món, oi que sí?
Totalment. De fet, ahir la conscienciació de l'usuari, tant a nivell d'empresa com a nivell personal, és fonamental. S'ha de saber reconèixer aquests tipus de correus. Estan els més senzills, que quasi tot el món pot averiguar que són fraudulents, però cada vegada estan perfeccionant-se les tècniques que gasten els delinqüents i fa falta saber, ja no només reconèixer, sinó sospitar de qualsevol missatge, SMS, missatge enviat per sistemes com WhatsApp, encara que vinga d'un remitent de confiança. Si nosaltres no hem solitat alguna cosa, sempre posar-ho en quarantena i demanar explicacions a la persona que ens ha enviat si realment això ho ha enviat aquesta persona.
Molt al tanto amb els emails que rebem, amb els SMS que rebem, que la veritat és que els delinqüents i els lladres se les saben totes. Josep Albors, director d'investigació i conscienciació de ESET Espanya. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a la linterna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.